Estàs escoltant Carrer Major.
Són les 11 i 4 minuts, seguim a Carrer Major, el programa que fem de dilluns a divendres de 9 a 12, 7 emissores del Camp de Tarragona, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. I ara, quan són les 11, volem parlar de veure com es fa un cens d'animals de companyia a Montblanc i quins animals formen part d'aquest cens. Practicarem esports de muntanya amb l'Hospitalet de l'Infant i intentarem no cansar-nos gaire i coneixerem el nou ball parlat de Tarragona. Tot això aquí, a Carrer Major. Volem parlar d'un cens d'animals que s'està fent a Montblanc. Per això anem fins a Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Montblanc 107.0 FM.
Alba Nebot, explica'ns.
Bon dia, Marina. L'altre dia, gràcies a l'associació Gaticurs, ja vam conèixer una mica millor què implica tenir una mascota, tota la responsabilitat que comporta i què podem fer per tractar-los millor. Avui parlem, però, amb les màximes autoritats pel que fa a animals. Ens acompanya la presidenta del Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, Cori Escoda. Benvinguda.
Hola, bon dia. Bon dia.
Bon dia. Parlàvem d'un cens d'animals de companyia que realitzareu amb l'Ajuntament de Montblanc. Parlem una mica d'aquest cens. Què significa exactament?
Bé, nosaltres, el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona, juntament amb el Consell i els altres col·legis d'àmbit de Catalunya, no? Girona, Barcelona i Lleida, ja fa uns 30 anys que vam posar en marxa la IAC, que és l'arxiu d'animals de companyia, d'acord? Uh-huh. Aquest arxiu el que fa és tenir un registre de tots els animals que es van identificar amb diferents objectius: recuperar els animals extraviats, evitar els abandonaments, facilitar les localitzacions d'animals robats, perduts, extraviats, etc. Llavors, la identificació és una obligació que té la ciutadania que té mascotes, animals de companyia, i els veterinaris són els que fem aquesta taxa d'identificar. També és una obligació per part dels ajuntaments portar el cens, i el fet de que nosaltres, el col·lectiu veterinari, tinguem aquesta base de dades amb tota aquesta informació, doncs facilita que s'hagin desenvolupat una sèrie de convenis per poder proporcionar als ajuntaments, i en aquest cas a l'Ajuntament de Montblanc, doncs totes aquestes dades dels animals que tenen enregistrats a la població, d'acord? Però la IAC és un registre d'animals identificats, molt important per evitar l'abandonament i facilitar la localització, i a més, doncs, en aquest cas facilitem amb aquests convenis que un municipi com Montblanc doncs, pugui tenir el cens de les seves mascotes.
I dintre d'aquest registre, quines dades exactament recullen tant dels animals com
nosaltres, dels aves? Com t'he comentat, la IAC té 30 anys, és a dir, ja portem 30 anys fent aquesta tasca als veterinaris. Uh-huh. Hi ha més d'un milió d'animals identificats a Catalunya, i a la província de Tarragona aproximadament són uns 190.000 animals que hi ha ara en aquests moments. L'any 2017, perquè vegis una mica com evoluciona, es van identificar a la província de Tarragona 11.000 animals, uh-huh, i en el 2018 ja en portem 7.200, d'acord? Si parlem del municipi de Montblanc, Montblanc té en aquests moments a la IAC 2.068 mascotes. Pensa que les mascotes són gossos, gats i fures, és el que per llei marca que han d'estar identificats i censats. El 2017 a Montblanc es van identificar 126 mascotes i el que portem del 2018, 68. Yeah. Fonamentalment, més del 90% són gossos.
Podem dir que hi ha hagut un augment de mascotes?
La tendència és hi ha més sensibilització, hi ha més tinença responsable, la gent és més conscient que tenir una mascota comporta unes obligacions i, evidentment, la necessitat d'identificar. I jo crec que està augmentant. Bueno, parlant amb companys veterinaris que exerceixen la clínica, sí que s'està veient que hi ha un increment en les persones que desitgen i tenen una mascota, o bé adoptada o bé comprada, però s'incrementa. La tendència que s'observa és que cada dia hi ha més mascotes. De totes maneres, jo crec que és una cosa que tots quan anem pel carrer podem constatar, que cada dia es veuen més mascotes passejant amb els seus propietaris.
Però això és important, que hi hagi hagut un augment de responsabilitat, no?
Bé, nosaltres ho lliguem molt, és a dir, el fet de la nostra obligació dintre del camp de les mascotes, evidentment, és tenir cura de la salut de l'animal, fer recalcar molt als propietaris que és una responsabilitat, que no és una joguina, que dona molta satisfacció personal, però també hi ha unes obligacions envers a la família, envers a la cura de la salut de la família i de la mascota. És a dir, és molt important tindre plans sanitaris correctes, portar al veterinari a les revisions anuals que corresponen, tindre cura de la seva alimentació, i forma part, és un membre més de la família. Llavors, per nosaltres no és només important, evidentment, tindre-lo identificat perquè viu a la casa i es pot perdre i l'hem de localitzar, sinó inculcar aquesta tinença responsable envers l'animal i tenir cura de la seva salut. I és algo que, com a professionals, evidentment, traslladem als propietaris de mascotes, sobretot els nous propietaris que no tenen experiència, i els inculquem aquesta responsabilitat que suposa tenir una mascota, sobretot envers la societat. No tothom té mascotes i, per tant, hem de ser respectuosos amb les persones que no en tenen, i, evidentment, els que en tenen, doncs, hem de ser conscients que la mascota s'ha d'educar i s'ha de tindre sanitàriament, s'ha de portar sanitàriament molt bé, perquè al final és un membre més de la família.
Abans comentaves que teniu un llistat dels animals que s'han d'identificar obligatòriament, que crec que has dit que eren gats, gossos i fures.
I fures, sí.
Però sí. Altres animals, com per exemple serps, que hi ha gent que té serps
a casa... Hi ha gent que els té identificats. No és obligatori, però hi ha gent, més que res, pues, pel que t'estic dient, si s'extravien, o sobretot per casos de robatoris. És a dir, has de pensar que és un mecanisme de localització. És a dir, com que l'animal porta un microxip, està identificat, aquesta identificació no vol dir que aquest animal porta aquell microxip, sinó que aquest microxip està en una base de dades. És a dir, el Consell de Col·legis Veterinaris té tota aquesta base de dades de tots els animals identificats a Catalunya. A més, està connectada amb Red Espanyol, amb el REIA, que és la red a nivell d'àmbit d'Espanya, i a més a nivell mundial. Per tant, permet localitzar animals en cas de robatori o de pèrdua. Per tant, posar un microxip és important, evidentment, perquè l'ha de portar l'animal, però el que és important és que està en una base de dades tota la seva vida, que en cas de pèrdua o robatori el podem localitzar. Llavors, els animals exòtics, ni que no sigui una obligació, sí que molta gent és conscient i els identifica. D'acord? Però per llei, les tres, o sigui, els gossos, els gats i les fures són les que han d'estar en aquests registres.
Tornant al municipi Montblanquí,
sí,
quin
sí,
calendari tenim de cara a aquest cens, quan es preveu que estigui acabat?
Bé, un cop signat el cens, un cop signat el conveni, automàticament l'Ajuntament té un accés, té una clau d'accés a aquestes bases de dades, on ell podrà accedir a les dades del municipi de Montblanc. I ell podrà veure diàriament, setmanalment, la persona responsable d'aquesta clau d'accés podrà veure els gossos que es van identificant, i per tant estan a la base de dades i per tant estaran al cens de l'Ajuntament. És a dir, que un cop signat el conveni, ja al cap de pocs dies se'ls facilita la clau d'accés i l'Ajuntament sabrà els gossos que viuen a la ciutat de Montblanc i que estan en aquesta base de dades i que estan enregistrats i que, per tant, ara formen part del cens.
I si, per exemple, un amo se li mor la mascota, la regala, té l'obligació d'acostar-se a l'Ajuntament?
Sí, sí.
O...
A veure, els animals s'han de donar de baixa en cas de defunció, i si hi ha un canvi de propietari també. Hi ha el mecanisme, ha d'anar al seu veterinari i en aquest cas si hi ha un canvi de propietari demanar informació al veterinari de com ha de fer el canvi de propietari. Hi ha un document que el propietari omple conforme hi ha un canvi de propietari, s'indica que és el nou propietari per fer el canvi a la IAC i automàticament, com que el cens es va actualitzant cada dia o cada setmana, automàticament, quan l'Ajuntament revisi les dades del cens, veurà, detectarà aquest canvi de propietari del microxip. Evidentment, quan hi ha un animal mort, també s'ha de notificar a l'Ajuntament que s'ha mort o es pot fer a través de la IA, que allò automàticament, com que hi ha el conveni, aquesta informació se passarà a l'Ajuntament. Sí que és veritat que les defuncions moltes vegades no es comuniquen i llavors el que fa la IAC, doncs, clar, el millor d'animals que hi ha registrats a tot Catalunya, els que se suposa que tenen més de 18-20 anys es van donant de baixa perquè una mascota no viu més d'aquests anys. D'acord? O sigui, hi ha una certa regularització de la informació perquè, clar, cap gos viu 30 anys, d'acord? És a dir, que els gossos que superen aquests anys i no s'han donat de baixa per part del propietari, se suposa que, evidentment, ja no hi són i el sistema, al cap de molts anys, els dona de baixa.
I ja per acabar, a part de Montblanc, que ara tindrà aquest cens d'animals, hi ha més municipis d'aquí del Camp de Tarragona que ja el tinguin o que es prevegui que en tindran?
A veure, hi ha més municipis, però ara m'agafes que no et sabria dir exacte. Hi ha Montblanc, hi ha Constantí, que també ha fet conveni, l'Ajuntament de Reus també té el conveni de cens. Me sap greu, no et dic més perquè és que me podria equivocar, però hi ha algun ajuntament més de la província de la demarcació de Tarragona. De fet, és un conveni que ha començat aquest any, d'acord? És a dir, que a poc els ajuntaments estan veient les avantatges que té i sobretot el fet de, doncs, com que tot se pot fer telemàticament, la identificació també es pot fer, entrar totes les dades telemàticament, per tant, l'animal automàticament està ja a la base de dades i per tant està censat. Si vol a l'Ajuntament el mateix dia, si aquell dia revisa tota la informació que té, cada dia hi ha més ajuntaments. Sembla que Calafell també estava en tràmits. Hi ha diferents ajuntaments que ja estan entrant amb aquest conveni de facilitar el cens als ajuntaments.
Doncs,
a través de la base de dades doncs, que tenim els veterinaris, que és la IAC.
Doncs Cori Escoda, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí i explicar-nos en què consisteix tot això del cens dels animals.
Moltes gràcies a vosaltres per permetre doncs, donar-vos aquesta informació i ja ho sabeu, qualsevol altre tema vinculat al món veterinari que us interessi, aquí estem.
Moltes gràcies a tu també, Alba.
A tu, Marina, fins aviat.
De 9 a 12, Carrer Major.
Els monitors de lleure són un dels col·lectius més importants que existeixen i, malauradament, no sempre tenen el reconeixement que mereixen. En l'època d'estiu, la majoria de pares i mares han de deixar els seus fills en casals, esplais o campus esportius per complir amb les seves obligacions laborals. D'aquesta manera, són moltes les persones, sobretot gent jove, que es fa càrrec d'aquests infants en les diferents propostes que hem exposat prèviament. La seva tasca és importantíssima perquè va molt més enllà de pensar i dur a terme les activitats i jocs diaris. Durant la jornada han de vetllar per la seva seguretat, però també han d'intentar que tinguin una actitud correcta i que respectin els seus companys. D'alguna manera, eduquen i formen les persones del futur i tot això mitjançant uns valors prèviament adquirits en la seva formació com a monitors.
Un altre gelat de Mico de Push Up, és a dir, en forma cilíndrica, de pujar amunt per poder menjar-lo, va ser en Micopete, de la companyia basca Mico. En Micopete era un gelat tubular de nata i maduixa entrellaçats. Fins aquí tot bé. El dibuix que venia a l'envoltori del gelat era el de un pallasso, una mica estrany. Però la gràcia era la seva tapa, la tapa del gelat, que era un barret de copa de color vermell. D'aquí del barret de copa, el seu nom, Micopete. com amb molts gelats, havies d'esperar fins al final per a veure si tenies premi. En el cas del simpàtic pallasso Mico Pete, la sorpresa l'amagaven en el pujador de plàstic, on et deia si tenies premi o havies de continuar buscant. En Mico Pete no va despertar les simpaties dels nens i no va tenir gaire acceptació, ja que la maduixa i la nata no estan entre els gustos preferits de la canalla. I el dibuix del pallasso no feia gràcia. Va desaparèixer de les cartes de Mico a finals dels anys 80.
Moment de fer una excursió per la muntanya i per això anem fins a l'Hospitalet.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Hospitalet de l'Infant 107.9 FM.
Ariadna de la Calle, nosaltres hem parlat d'excursió per la muntanya, però també es poden practicar molts altres esports.
Doncs sí, Marina, les muntanyes de l'Hospitalet ens ofereixen una possibilitat gegant de practicar un munt d'esports. I els esportistes de les Serres del Mestral, del Club de les Serres del Mestral, els practiquen pràcticament tots. Aquí tenim el José Gavira per parlar-ne. Bon dia.
Hola, bon dia, Diana.
Explica'm una mica com sorgeix tot això del club, com neix.
Bueno, a veure, el club neix, jo no hi era en aquells moments aquí, però neix amb un grup de gent afín a la muntanya i es va crear el club per poder pues, estar federat i estar amb la reglamentació que es requereix per poder anar a la muntanya.
Per posar-nos una mica en situació, quines són les activitats que es fan dins del club?
Bueno, les activitats pràcticament totes veienes a la muntanya, no? És a dir, faríem l'excursionisme com a base principal del centre, curses de muntanya, és a dir, córrer per la muntanya, vies ferrades, escalada, BTT, barranquisme, espeleologia i alta muntanya.
Alta muntanya, quins són ara mateix els esports que tenen més èxit? Perquè sembla que la BTT està com a molt de moda, no?
Bueno, realment nosaltres amb el club la BTT la fem d'una manera molt, molt particular, és a dir, no ens dediquem al club, és a dir, no té un calendari d'activitats amb BTT, l'activitat central seria pues, el senderisme, és a dir, i l'alpinisme, actualment estem fent el recorregut del GR11, el Transpirenaic, anem per la meitat, i a nivell d'alpinisme hi ha gent del club, pues, tenim himalaistes d'Alpes, alpinistes, sí. I bueno, però tot aquest ventall d'esports de muntanya realment ho fan d'una manera molt individual, és a dir, el que és l'alpinisme, la BTT o l'himalaisme es fa d'una manera molt individual, és a dir, que vol dir que algun soci del club pues, en un moment puntual decideix fer un gran pic i ho fa pràcticament per la seva compte. És a dir, el club amb aquest aspecte li ajuda de manera que podia ser material que pugui necessitar i si alguna persona del club té experiència pues, li pot ajudar amb el seu projecte.
I suposo que la cursa de muntanya també entraria en aquest pack que ara comentaves, no?
Sí, bueno, ara ja com està molt de moda el córrer per la muntanya, hi ha un gran grup d'esportistes que corren, és a dir, el provincial de Tarragona i després tenim alguns que bueno, també surten han anat a córrer per Europa. Però bueno, això ara com està de moda, pues, realment hi tenim un número bastant elevat de gent jove i no tan jove que corre i bueno, sí que tenim un gran col·lectiu.
I participeu molts del club en curses?
Sí, jo te diria que pràcticament parlaríem d'una cinquantena de persones que estan corrent habitualment al campionat de diguéssim d'aquí de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona. Sí, és que pràcticament cada diumenge n'hi ha una cursa, és a dir, i sempre hi ha algun del grup de Serres del Mestral que va córrer.
I heu guanyat trofeus, heu guanyat curses dins del club també?
Sí, bueno, l'any passat van tindre el campió de Catalunya, de curses d'ultra resistència. I bueno, tenim a la Núria Florencio, que ho guanya tot, del centre. I bueno, sí, estem, és dir, si tu agafes les classificacions de qualsevol cursa que es fa per aquí, veus que algun membre dels Serres del Mestral està participat.
Bueno, la gent que ens estigui escoltant, si ara hi ha algú que diu, ostres, doncs a mi això del tema de la muntanya em tira i m'interessa apuntar-me, però no sé com començar. Vosaltres oferiu diferents nivells de dificultat per la gent que s'inicia?
Bueno, és un tema una miqueta no complicat, però jo ho vull explicar el millor que pugui. Uh-huh. A veure, amb nosaltres pot vindre qualsevol a caminar. Nosaltres, com a club, tenim un hàndicap. Si fem una activitat, aquesta persona té que estar federada i assegurada per tema de responsabilitat i perquè ningú anirà a jugar un partit de futbol a qualsevol club d'aquí sense estar federat, per responsabilitat principalment del mateix club. Sí que a vegades per anar a caminar, que és diguéssim, lo menys risc que n'hi ha, a vegades s'ha apuntat alguna persona que vol provar-ho i no li farem fer un seguro de caminar, que em sembla que val al redor dels 50 euros a l'any, per poder vindre un dia a caminar. Llavors, nosaltres li diem que, bueno, que assumeixi la seva responsabilitat, que en cas d'accident no es denunci, perquè ho fem d'una manera molt altruista, i hi ha molta gent que hi ve a provar. Diu, una vegada has provat i ho veus clar i tal, recomanem, més que res per nosaltres, pel tema que he dit de responsabilitat, que es faci un seguro, perquè en cas de que tingui un accident, pues, que estigui cobert, no?, ell mateix.
Suposo que vosaltres també a l'hora de federar-se i assegurar-se poseu totes les facilitats.
Sí, com a club, és que n'hi ha uns passos, no nosaltres com a club, sinó qualsevol club. Primer tens que ser soci per poder-te treure la llicència federativa, perquè la llicència federativa no te la pots treure a nivell particular, és a dir, que si tu vas a la federació i dius que vols treure la llicència, te diran que necessites ser d'un club, i llavors tens que fer del club, i automàticament omples un formulari que tenim, que normalment aquest formulari està obert a la pàgina web a començaments d'any, perquè és quan se tramiten totes les llicències, aunque indistintament tu la pots treure ara, la llicència, però aquest formulari ja no el tindries perquè no està penjat a la web. Però llavors te poses en contacte amb nosaltres, te fem omplir un formulari, que és el que ficarà amb la targeta federativa, és a dir, doncs el nom, el DNI, tota la història, i llavors a partir d'aquí nosaltres enviem aquest formulari amb els calés de la llicència que et treguis, i al cap d'una setmana estàs assegurat.
Molt bé. Ara m'agradaria a mi parlar una mica dels paisatges d'aquí de l'Hospitalet, quines són les rutes més boniques o més fàcils. Bueno, parlem de dificultat i parlem també de bellesa, no?, del paisatge que es pot veure aquí a l'Hospitalet.
Bueno, a veure, estem en un lloc privilegiat. Tenim una muntanya de 600 metres aquí a la vora, de pràcticament amb un quilòmetre i mig de distància. És a dir, per mi les rutes que estan marcades com els toms, es diu, ho van marcar com a toms, em sembla que n'hi ha 5, que jo diria que la Mola de Nadell s'aporta la medalla, no?, perquè és un lloc que transmet molt bon rotllo, aquesta muntanya, veus el mar, i hi ha unes formacions rocoses molt, molt interessants. A més, ara fa pràcticament 2 anys vam poder obrir diverses vessants per poder pujar, perquè abans solament podies accedir per darrere. Ara, per endavant de la muntanya, és a dir, el que veiem des de la costa, és a dir, tota aquesta muntanya que veiem des de la Portella cap a la dreta o a l'esquerra, hi ha 2 corredors que es poden pujar fins a dalt de tot, amb una certa dificultat, perquè hi ha una canal, que es diu la Canal de les Palmeres, que és bastant empinada, però bueno, tens que utilitzar una miqueta les mans per poder pujar. I després hi ha una altra, que hi ha un pas de cadena, que està al costat del coll, que pots pujar sense cap problema, tampoc aparent. Si hi ha una cadena per poder, si tens una miqueta d'inseguretat, i pots accedir a la Mola de Nadell, jo diria que la Mola de Nadell s'aportaria al primer.
Ara deies que heu obert 2 vessants en una d'aquestes rutes. També practica una mica de neteja de les rutes dins del club.
Sí, bueno, a veure, netegem bastant, però la brigada ens ajuda moltíssim, perquè hi ha treballs que són de moltes hores. Llavors ja comentem amb la brigada que ens interessaria veure si poguéssim netejar algun sender que s'ha perdut. Llavors la brigada d'obres ens ajuda molt. L'Ajuntament sempre treballem molt lligats per poder obrir camins. Una altra cosa és la conservació. A vegades doncs, nosaltres quan anem a caminar, si veiem alguna branca o algun pi que li ha sortit una branca més, doncs, bé, jo porto, normalment sempre a la motxilla portem unes tijores i un serrac i bueno, netegem una miqueta el que és camins que ja estan oberts. És a dir, nosaltres a nivell federatiu, és el que parlàvem abans, és a dir, a nivell de responsabilitats no podem netejar amb màquina perquè si jo em faig un tall treballant a la muntanya no em cobrirà el seguro meu, perquè me cobreix coses esportives, no coses de neteja. A banda, sempre tenim la bona voluntat de fer-ho, no? I més d'una vegada doncs, anem, netegem un camí doncs, per sapiguem que tenim que assumir si que ens passa alguna cosa doncs, que no ens podrà cobrir el seguro.
Doncs Josep, esperem que segueixi anant bé el club i que tingui molts èxits amb la gent del club, que segueixin participant en curses i guanyant. Moltes gràcies per venir.
Moltes gràcies a vosaltres.
I recordeu sempre que es vagi a la muntanya en cap. Moltes gràcies a tu també, Ariadna.
Gràcies.
De 9 a 12, carrer Major.
No és una llegenda, és un lloc real, abandonat al municipi de l'Hospitalet Vandellós. Parlem de la Masia Castelló, un poble d'origen medieval que va quedar deshabitat als anys 50. Tot i així, cobra vida diversos cops l'any, gràcies a l'esforç de l'associació Masia de Castelló. Un espai per imaginar la vida dècades o segles enrere i per crear, amb la imaginació, llegendes pròpies.
El meu riu ve de molt lluny i porta dins del puny riqueses als meus peus. Gust de Cantàbria, gust de l'Aragó, sabor a pluja i Pirineu.
A Tarragona queda aproximadament un mes per les festes de Santa Tecla, una miqueta menys, i la setmana passada es presentava el programa de festes. Dins d'aquesta presentació s'anunciava la integració d'un nou ball parlat. Es tracta de Sebastiana de Castillo. Ens quedem a Tarragona per conèixer-lo més.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio Ciutat de Tarragona. rctgn.cat.
I per parlar-ne saludem al Marc Cornet, membre d'aquest ball i membre també de la Mulassa de Tarragona. Marc, molt bon dia.
Bon dia.
Sebastiana de Castillo, què és aquest nou ball parlat? És una recuperació?
Sí, 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 evidentment. No es tracta pas d'inventar dins de les festes. Vull dir, un dels patrimonis importants és precisament el fet de que estiguin, diguéssim, totes basades en actes tradicionals i d'alguna manera que aquesta acció, aquest bagatge, aquest patrimoni tradicional ens el puguem fer nostre en el present, no? I dir que tingui una capacitat de diàleg amb el nostre present. Per tant, sí, era un dels balls parlats que s'havien representat a Tarragona antigament, finals del 19 i principis del 20, que es va perdre, i ara, bueno, doncs, se n'han ajuntat energies i ens permet recuperar-lo.
Com ens l'hem d'imaginar? Perquè, clar, no s'ha vist mai encara aquí a Tarragona en l'actualitat.
Bé, és un ball parlat, per tant, és un teatre, és una teatralitat popular, no? Que això què vol dir? Pues que està feta per la gent del poble, per la gent que no necessàriament són professionals, ni molt menys, i això té un valor artístic i patrimonial interessantíssim, perquè no deixa de ser la gent de la ciutat que parla a la gent de la ciutat, no? És a dir, per tant, és una forma d'expressió popular, quotidiana, per reflexionar conjuntament i festivament del present de la societat tarragonina, no? I llavors això, bueno, doncs té unes estructures que són molt similars a altres valls parlats, com per exemple el de Masivells, que es basa doncs, precisament en que hi ha unes músiques que serveixen doncs, per organitzar l'escenificació, per d'alguna manera obrir plaça, no? És a dir, que els intèrprets dialoguin amb la plaça pública, s'organitza una mica coreogràficament això perquè, diguéssim, sigui, es construeix una mena d'escenografia basada en com els cossos dels intèrprets estan col·locats i a partir d'aquí doncs, comença la part parlada, que és la versificació, diguéssim, no? Doncs és, en aquest sentit, jo crec que serà... És aquella sensació de veure una cosa nova, però que està feta amb ingredients que ja més o menys coneixem, no? Amb ingredients que són relativament coneguts per la ciutat i per la gent que segueix les festes de Santa Tecla.
Per les festes de Santa Tecla podrem gaudir ja d'aquest nou ball. Sebastiana del Castillo, qui era? Era una dona.
Sí, això és una de les coses interessants i que ens ha, d'alguna manera, motivat a fer aquest pas, no? Sebastiana del Castillo va ser una persona, una andalusa, una noia andalusa, que va cometre uns crims, que és que va matar els seus pares perquè no la deixaven casar amb l'estimat que ella volia, i després també va matar el seu estimat perquè va ser per culpa seva que va haver de matar els pares. No sabem, diguéssim, el personatge real, el grau d'esquizofrènia que tenia, però és un personatge que va existir, que no sabem exactament la verosimilitud d'aquests fets, és a dir, en quin percentatge, però que es va popularitzar arreu d'Espanya i se'n van escriure doncs, romansos i textos diversos que van córrer i explicant aquesta anècdota, no, diguéssim. I aquests romansos que van córrer arreu, doncs al Camp de Tarragona es van plasmar en un ball parlat que d'alguna manera tenia aquesta funció, digue-li, adoctrinadora de la dona, no? De la figura femenina, perquè Sebastiana és un personatge terrible, no? Que se li tenia por perquè era una assassina, perquè després dels crims es va fer bandolera i fins que no la van aconseguir apressar i també condemnar mort, doncs ella no va parar. De fet, en el Vall de Serrallonga, que ja fa molts anys que es representa a Tarragona, se l'esmenta. És a dir, s'esmenta Sebastiana com aquell personatge encara més terrible que els crims que cometen els bandolers del Vall de Serrallonga, no? I nosaltres hem, d'alguna manera, tampoc és que haguem volgut fer una reconstrucció museística, és a dir, perquè ens va interessar aquesta figura d'aquesta persona. Primer perquè hi ha gent a Tarragona que encara el recorda o que s'ha dit a parlar d'algú que l'havia vist. És a dir, és un dels balls que pensem que té sentit de recuperar a Tarragona perquè encara hi ha records vigents. Després perquè pensem que les festes, pel fet de ser tradicionals, tenen un caràcter molt masculí i molt masculinitzat, diguéssim. Precisament en benefici d'aquest element tradicional, diguéssim, s'ha reflexionat relativament poc sobre la funció de la dona. I, per exemple, Dames i Vells, que és en clau de sàtira, tot representat per homes, d'alguna manera no deixa d'estar vist des d'una òptica relativament masculina. Llavors, nosaltres, agafant aquest personatge, volíem, ara més que mai, diguéssim, en uns temps en què aquestes coses ja comencen a estar al carrer i que, després de totes les vagues feministes que hi ha hagut enguany, del mito i un munt de coses que han anat passant, pensàvem agafar aquest personatge precisament per donar veu a una mirada femenina absolutament diferent que no fos submisa, no? I llavors nosaltres agafem aquesta Sebastiana i la construïm una mica en clau de dialogar amb l'actualitat. És a dir, hem agafat el text que ens ha arribat i li hem afegit unes parts que són mutables, que any rere any volem que vagin canviant, parlant precisament d'aquesta actualitat, i en aquest cas hem adaptat els personatges que en el text que ens ha arribat són bandolers en masculí, els hem passat totes a bandoleres en femení. I la Sebastiana, per tant, es fa, un cop ha comès els seus crims i fuig de la justícia, s'ajunta amb un grup de bandides, de bandoleres, que cada una d'elles ha comès un crim, i aquests crims que han comès no deixen de ser, diguéssim, versions, paròdies de casos d'actualitat que parlen sobre situacions reals de les dones. És a dir, per exemple, tenim una bandolera que imaginem que va anar a Hollywood a triomfar i que es va trobar amb un productor que va intentar abusar d'ella. Tenim una bandolera que s'assembla una mica al cas de la Juana Rivas. Tenim una bandolera que potser va anar al San Fermín i va passar el que va passar. I llavors, diguéssim, totes aquestes dones expliquen els seus casos i se soluciona així com pel boc gros, amb crims, i d'alguna manera això ens permet fer una sàtira de l'actualitat i posar dintre, diguéssim, dintre del context d'un ball que té una arrel tradicional claríssima, també fer un diàleg modern, fer un diàleg amb el feminisme, incloure d'una miqueta aquest element feminista dintre de les festes.
Seria una sàtira en clau feminista.
Sí. La idea és aquesta.
Suposo que abans comentaves que hi ha una part del ball que voleu que canvi. Suposo que és el paper aquest de les bandoleres, que l'any que ve no hi hagi la bandolera que va als Sant Fermins i passi el que va passar.
Exacte. És a dir, és precisament això, no? És a dir, tenim les parts que són la història de la Sebastiana, que són els crims que ella comet a Andalusia. Llavors, la fem viatjar fins a Tarragona, perquè arriba per festes, i aquí coneix un grup de bandides, i aquest grup de bandides, clar, la nostra idea és que cada any canviï, i a poder ser que ens quedem sense motius, evidentment, per escriure aquest tipus de casos. Però sí, aquesta seria la part que voldríem que any rere any guanyés, diguéssim, aquest element de sàtira, de mofa respecte a l'actualitat.
Respecte a aquest nou ball parlat, ja s'ha interessat molta gent per ell?
A nivell de participar-hi?
Sí.
Home, déu-n'hi-do, som 20 i tants ara mateix.
Déu-n'hi-do.
Sí, clar, això és una mica complicat d'avaluar així, no? És a dir, la Mulassa de Tarragona és una entitat, diguéssim, que el seu objectiu era gestionar i portar la Mulassa de Tarragona. Què ha passat? Que amb els anys, doncs l'associació s'ha anat fent gran, s'ha anat fent molt gran, perquè ara mateix doncs, portem la Mulassa, però també hi ha la Mulassa petita, que això va suposar doncs, incloure la gestió d'infants, de menors d'edat, i per tant també aprendre a gestionar la relació amb els pares. Després també hi ha els gegants, que són una mena de són uns gegants que surten a algunes festes majors de poble i el dia de l'arrencada, que els tenim una mica per aquestes edats intermitges on no són tan petits com per estar a la Mulassa petita, però tampoc sou prou grans per anar a la gran. I també la Mulassa ha crescut, per exemple, fent cursos de tocar la gralla i el timbal, ha crescut enormement també organitzant la cursa del seguici popular que fa cada mes d'agost, i em sembla que enguany era, no sé si la sisena o la setena, tampoc em vull equivocar. Per tant, clar, és una entitat que ha anat guanyant múscul i que d'alguna manera li tocava, precisament per alimentar aquest múscul, buscar noves maneres de participació a la festa. Clar, a partir d'aquí, quan dius que vols recuperar un ball parlat, la gent primer diu, i això què és, i a mi quina feina em porta? És a dir, tampoc és que facis una convocatòria pública i se t'apunti la gent, però sí que és cert que jo, com que em dedico al teatre i he donat cursos a gent de la ciutat i tal, doncs una miqueta a partir d'alumnes i de gent interessada en la festa que tu més o menys coneixes i de la pròpia entitat que ja tenia una massa social, doncs hem agrupat força gent que estava interessada en participar en això. Clar, a partir d'aquí és més fàcil créixer que inventar-s'ho de zero, no? Perquè un cop la gent ja ho ha vist, doncs ja sap de què va, ja sap a què es pot trobar, diguéssim.
I ja per acabar, quan podrem veure aquest ball parlat per primer cop?
Això serà el 18 de setembre, a les 8 del vespre, a la plaça dels Cols. És el dia que es fa la baixadeta, diguéssim, la baixada per les escales de la Catedral dels Elements Petits. Doncs, acabat d'això, es podrà veure això. Vam optar per buscar conjuntament amb l'Ajuntament un dia, una fórmula, no?, que fes que això pogués ser d'alguna forma sostenible i trobar un encaix interessant dintre dels actes tradicionals de la ciutat, perquè, clar, aquesta Santa Tecla que tenim cada any és molt gran, cada any ho és més, i trobar una cosa que tingui voluntat de continuïtat, doncs s'havia de pensar bé. I crec que és un dia interessant, perquè només hi ha la baixadeta, per tant, després, doncs la gent que hagi vist això, doncs encara, sense que se'ns faci molt tard, encara podrem veure el ball.
Marc, moltes gràcies. Esperem que el ball sigui un èxit i a veure si aquests bandolers, al final, bueno, aquestes bandoleres, al final, han de canviar de temàtica.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marc. The wheels of life keep turning. Mama told him life goes on.
dancing with you. The best I know to lose for two.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula, que estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Segur que han sentit aquests versos, una divisa que utilitzava sempre Montserrat Abelló abans de qualsevol lectura de poemes. Nascuda l'any 1918 a Tarragona, Abelló és una de les autores fonamentals per la poesia i la traducció catalana de finals del segle XX. Va escriure obres de poesia com Vida diària l'any 1963 o Foc a les mans el 1990. Pel que fa a la seva vessant de traducció, és coneguda per haver traduït obres anglosaxones d'autores com Agatha Christie. Després de la Guerra Civil, es va haver d'exiliar a França, al Regne Unit i a Xile, on hi va acabar vivint durant 20 anys. L'any 1960 va tornar a Barcelona. El 1998 se li va atorgar la Creu de Sant Jordi i 10 anys més tard va rebre el Premi Jaume Fuster, la Lletra d'Or i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, també el Premi Nacional de Cultura. Va morir el 9 de setembre de 2014.
Acabem Carrer Major d'aquest dilluns 27 d'agost, l'última setmana d'agost, parlant de música amb la nostra col·laboradora Anna Vidal. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, Marina.
Què estem escoltant ara mateix?
Doncs estem escoltant a Kenny G, un gran saxofonista que a mi personalment m'encanta i que, bé, crec que representa un símbol, que és la música, i que avui parlarem d'aquest tema tan important.
Precisament, avui volem parlar dels beneficis de la música a la nostra vida, quins efectes té quan aprenem a tocar instruments, quan l'escoltem i tot això, no?
Correcte, parlarem de moltes coses, no? Perquè la música ens rodeja de tots els dies, en la nostra feina, a la casa quan fem coses, quan estudiem, al carrer, a l'esport, no? I encara que no toquem música, no toquem cap instrument, la música té uns beneficis i si a més toquem un instrument encara molts més, no? I què és el que parlarem?
Ara comentaves, la música és important a les nostres vides.
Moltíssim. Qui no fa alguna cosa sense música? Estem a casa netejant i segur que ens acompanyem. Estem estudiant i, de fet, segur que ens posem aquella típica cançó que ens motiva amb aquell ritme ràpid o fins i tot ens posem el volum més fort, quan estem al cotxe, perquè això ens motiva o ens desconnecta, no? Sempre estem envoltats.
Hi ha persones que diuen que hi ha una cançó per cada moment. Creus que és així?
Jo crec que sí. De fet, segurament ens passa que segons quins moments busquem una tranquil·litat i potser busquem música com la que acabem d'escoltar a continuació, com que és Kenny G, no? I d'altres moments que necessitem una mica d'energia o eufòria per fer una activitat, com podria ser un esport, i llavors ens posem música molt més rockera o amb uns ritmes o tempos molt més ràpids per motivar-nos i ajudar-nos, no?
De fet, la música és important a les nostres vides, però a nivell clínic encara té més importància perquè activa algunes parts del nostre cervell.
Correcte. De fet, es diu que la música activa tot el cervell perquè està activant els dos hemisferis i que activa àrees que en altres activitats no les activa. I, de fet, per exemple, si toquem un instrument, activem algunes àrees que estan dormides o no tan mm-hmm. actives, i d'aquesta forma... a nivell neuronal, doncs té un efecte que en parlarem, no? En parlarem, jo crec, bastant avui.
Quin efecte, podríem dir, que té a nivell neuronal la música?
Per exemple, una de les coses que sol passar és a nivell d'atenció, de concentració, la memòria, és una de les mm-hmm. coses que es treballa moltíssim també, no? I crec que és un dels motius pel qual els pares apunten els nens a tocar un instrument, no? Perquè s'ha demostrat científicament que té uns efectes cognitius i que crec que, bueno, jo com a músic puc definir que sí que és veritat, no?
Si un pare apunta un nen o una nena a música, a estudiar música, és interessant?
Molt, molt, perquè no és només aquesta part cognitiva que estava explicant de la memòria i la concentració, també millora la capacitat intel·lectual, el nen també l'ajuda a nivell emocional, per exemple, perquè això li dona un plaer, evidentment, no? I després també facilita també l'autoestima, ens ajuda, no? És a dir, són molts factors els que intervenen a l'hora d'escoltar música i practicar música.
I tot això suposo independentment que si al final s'hi acaba dedicant o no s'hi acaba dedicant.
No té res a veure, no tens per què dedicar-te a la música per tocar un instrument, no? Ho pots fer simplement perquè et dona un plaer, ho toques a casa i no cal ni tan sols que t'escolti ningú, no? El plaer de tocar ja et dona aquest plaer, no? I et dona aquests beneficis emocionals que et fan sentir bé i et fan sentir pues, realitzat.
I a part d'això, ara parlàvem de que és interessant de que un nen o una nena estudiï música, perquè comporta molts beneficis, però també ajuda a alliberar dopamina.
Dopamina justament és el que parlàvem ara del plaer, no? La dopamina és el neurotransmissor que activa aquest plaer, no? També és amb altres activitats de la vida diària que se segrega, com per exemple en el menjar, en les drogues, no? Són un conjunt d'activitats que fan que segreguin aquest neurotransmissor, que és la dopamina, i que ens dona aquest plaer i que ens enganxa, no?
Podem dir, la música és addictiva o no? Això encara no.
Jo crec que sí. A mi m'enganxa. Quin dia no estic escoltant música? I segurament que a vosaltres també us passarà, que sempre hi ha algun moment determinat que sempre voleu posar-vos música en algun moment del dia, no? I si a més toques un instrument encara t'enganxes més.
Sí, de fet hi ha gent que ja es lleva escoltant música. El primer que fa quan es lleva és posar-se música.
Exacte. Jo no arribo amb aquest punt, eh?
Doncs ho hauries de provar, a veure com és l'experiència.
Potser m'emotiva despertar-me més activa o menys activa, segons el tipus de música que escolti. No?
Potser algun dia de mal humor i tot. Però també allibera dopamina i ajuda a prevenir malalties.
Correcte, com és el que comentàvem abans, no? Que ajuda a l'atenció, a la memòria, doncs totes aquestes malalties que per desgràcia ara estan a l'ordre del dia, com podria ser l'Alzheimer o el Parkinson, és un preventiu. Evidentment no estem dient que la música eviti que tinguem aquestes malalties, però ajuda a tenir el cervell actiu, que les neurones estiguin en ple funcionament i serveix com a prevenció, no?
Sí, de fet, TV3, si no vaig errada, fa poc va fer un documental, bueno, un reportatge sobre malalts amb Alzheimer que quan els hi posaven segons quines cançons eren capaços de recordar aspectes de la seva vida passada.
Sí, així és. Bueno, de fet, la música s'utilitza com a teràpia, no? I una de les teràpies que es coneix és la musicoteràpia, on precisament s'aplica en persones amb malalties pues, com d'aquest tipus, com pot ser l'Alzheimer, entre moltes altres més. No? I tot plegat a ajudar a sentir-nos millor, no només a nivell cognitiu, a nivell emocional i personal, i també a nivell social, perquè fins i tot fa que ens relacionem amb un grup, no? Perquè no necessàriament la música l'hem de compartir a nivell individual.
Ara comentàvem, pot ajudar amb malalties com l'Alzheimer, però amb quines altres malalties podria ajudar?
Per exemple, en el càncer també podria ajudar, en totes les malalties aquestes degeneratives, tot el que sigui a nivell mental, Alzheimer, Parkinson, la L, tot el que tingui una contribució, evidentment no pot ajudar la música a parar un càncer, però sí que pot ajudar el pacient, en aquest cas, a sentir-se molt millor i a sentir-se molt més reconfortat i bueno, lleugerar fins i tot en algun moment el nivell del dolor.
Hi ha alguna diferència entre escoltar la música que ens agrada i la que no? Perquè tu a vegades surts de festa, per exemple, i vas a algun lloc i ja posen cançons que no t'agraden.
Sí, i passa sovint, no? Fins i tot a la ràdio escoltem moltes també cançons, no? I en certa manera les hem d'aguantar. Sí que és cert, clar, hem parlat del plaer. Què ens dona el plaer? Pues el plaer ens dona coses que ens agraden. Si la música no ens agrada, doncs, evidentment, pues el plaer no el tenim, no? I pensem, jolín, quin rotllo, ara aquesta cançó, doncs bé, en aquest cas si anem a una discoteca doncs no ens toca un altre remei que agafar i escoltar la cançó sencera, no? Si estem a casa, evidentment no escoltarem coses que no ens agradin, no? Perquè sabem que allò no ens satisfà, és com el menjar, vull dir, tu menjaràs un plat que a tu t'agrada, no menjaràs allò que no et ve de gust.
Abans has introduït una mica la musicoteràpia i també tinc entès, si no vaig malament, que per gent que està embarassada, també és recomanable que es posi música perquè ho puguin escoltar ja els nadons, bueno, quan encara no són ni nadons, quan encara estan a la panxa de la mare.
Correcte, és així. Avui en dia està a l'ordre del dia aquesta activitat, aquesta pràctica de fer-ho mentre la mare està embarassada. Abans i després del part, se diu que, bueno, que si hi ha determinades cançons que la mare pot escoltar mentre està embarassada, doncs quan el nen neix i escolta aquella cançó, segurament el nen rep uns estímuls i reconeix aquella cançó o aquella veu que escoltava quan estava dins del ventre, no? I evidentment això té uns efectes al igual que se practica, pues, amb nadons, no? Mm-hmm. amb bebès.
Suposo que hi deu haver més teràpies, no? Amb música?
Bueno, l'única que hi ha és aquesta, la de musicoteràpia, eh? Que clar, engloba tot això que hem estat parlant, no? Des de malalties, també hem parlat d'altres persones que no hem comentat, no? Però la musicoteràpia s'aplica en persones amb discapacitats intel·lectuals, amb mm-hmm. discapacitats mentals, també s'aplica, bueno, amb gent gran, encara que no tinguin malalties, també s'aplica en espais com la presó, normalment se practica també als hospitals, en el dia a dia, en l'àmbit de pediatria també se practica. Aquí a Tarragona, per desgràcia, no està tan a l'ordre del dia, però sí que és cert que, per exemple, hi ha residències d'avis, com ara, si no recordo malament, la de les Alzines, practica la musicoteràpia amb persones que, bueno, amb avis que estan bé, que no necessàriament han de tenir malalties. És a dir, que tot el que és musicoteràpia engloba a moltes persones i moltes activitats dins del que és la música, no?
Sol costar encara introduir aquests tipus de teràpies? Encara no ho tenim molt nostre, no ens ho fem molt nostre encara?
Costa una miqueta. Aquí a Tarragona, com comentava, al ser una ciutat més petita i haver pocs experts en aquest àmbit, no està massa introduït, no? Però sí que és cert que en grans ciutats, com podria ser Barcelona, se dediquen a això i fins i tot en centres socials, amb nens amb problemes, adolescents que estan tutelats, tot això es practica, no? I evidentment, doncs, hi ha unes federacions que se dediquen a la musicoteràpia, és a dir, que hi ha, bueno, a nivell mundial se fan uns congressos i és un tema molt ampli.
Doncs Anna, moltes gràcies per venir a parlar avui una mica de la musicoteràpia i dels beneficis que té en el nostre dia i en el dia i en la nostra vida, i tornarem a parlar amb tu algun dia d'aquests. Ja abordarem temes que segur que no se'ns acaben.
Moltes gràcies, Marina. Fins la propera.
Nosaltres posem punt final a Carrer Major d'aquest dilluns 27 d'agost. Demà tornarem amb molta més informació i moltes més entrevistes.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i la Nova Ràdio.